Doncs sí, dues setmanes passen volant. I tornem a saludar la Vanessa Parellada, la nostra psicòloga. Molt bon dia, Vanessa.
Bon dia, Pepo. Bon dia a tothom.
Avui per parlar de positivisme tòxic.
Sí, això de tòxic també és una mica tòxic, eh? Això de tòxic es fa servir per tot.
Fa servir molt últimament,
sí,
no?
Sí, tot és tòxic avui en dia. Però en el darrer, a la darrera secció va sortir cap al final una miqueta aquest tema i de fet hi va haver fins i tot alguna intervenció i m'ha semblat que era interessant potser estivar una miqueta del fil i parlar sobre aquest tema.
Si voleu fer algun comentari indirecte, mira, jo activo ja els missatges de Twitter i Facebook, vosaltres mateixos.
Vinga, missatges activats, tot el carbó a puesto.
I va, si voleu cridar també, no? Poden cridar?
Home, clar, sí, sí, jo ojalà truqués algú i féssim alguna cosa així indirecta.
El 972-3004-3004, 3004.
Mira, anem a fer unes petites reflexions, que això també ens agrada molt. Amaguem o emmascarem els nostres sentiments vertaders, en general, o alguna vegada? Fingim sempre que tot està bé? Ens sentim culpables si ens en sentim malament? Si sentim tristesa, si sentim enuig, ens sap greu enfadar-nos? Minimitzem les experiències negatives pròpies i la dels altres, d'allò tot estarà bé, s'ha de ser positiu, vinga, no passa res. Ataquem, humiliem o castiguem algú per sentir frustració, ansietat, tristesa o qualsevol cosa que no sigui positivitat? Ens consolem dient, podria ser pitjor? Ignorem els sentiments i així diem, bueno, si no hi prestes atenció, així se'ns passarà abans i ens en sortirem abans. Bueno, doncs totes aquestes senyals són senyals d'un excés de positivisme, un Mr. Wonderfulisme exacerbat, que és veritat que ens inunden per tot arreu des de fa anys ja, eh? A la cosa aquesta d'has de ser positiu.
Has de ser
positiu. Sí, sí, sí. Sigues positiu, home. Has de trobar-li la cara bona. Això que et passa, tot passa per alguna cosa. Segur que això al final serà per bé. Si està molt bé, una cosa és tenir una actitud positiva i l'altra cosa és aquest excés d'optimisme i de positivisme que fa que no toleris mai sentir una emoció negativa ni la toleres en els altres.
Inclús et pots sentir una mica com jutjat o culpable, no?
Tenim aquesta por de no encaixar, no? Això a vegades ho hem parlat amb altres temes que hem tractat, però com podem diferenciar entre el que és positivisme tòxic o aquest excés d'optimisme o aquest positivisme impostat i el que seria un realisme més sa? O una empatia, fins i tot, no? Quan algú tot passa per una raó, doncs, en comptes de dir això es pot dir, bueno, sentir-se malament de tant en tant és normal. I totes les emocions són vàlides. Tot té un costat positiu, simplement no l'has vist, has de veure que això en part és bo. Bueno, doncs quan ho estàs passant malament és difícil veure el costat bo de les coses. De vegades directament no n'hi ha de costat bo a les coses. Hi ha coses que simplement són dolentes, les miris però les miris, no tenen un costat bo.
O potser trigarem anys en descobrir aquell costat,
sí,
bo, aquell aprenentatge que vam poder fer, no?
Molt ben feta la distinció, Pepo. No, una cosa és tenir algú positiu i l'altra cosa és que tu, amb allò que no té res positiu, en treus un aprenentatge, perquè ets una persona resilient i vols aprendre de les coses que no t'han sortit bé. Però no perquè tinguin un costat bo les coses que t'han passat, sinó perquè tu vols que almenys siguin profitoses per tu, no? I fer transformar en capital allò que ha sigut dolent i que no té un costat bo, perquè és que no tot té un costat bo.
No hi és, exacte.
No tot té un costat bo. I a vegades no queda altre que travessar el desert. Si es mor algú, doncs no té una cosa, no té un costat positiu. Que se't mori el teu germà o el teu pare, doncs no té un costat positiu. I has de passar el dol. I després, evidentment, tindràs els records bons, però què dir amb una persona que està així? Doncs, bueno, jo t'acompanyo. Si necessites alguna cosa, aquí estic, perquè realment és difícil el que estàs passant, no? És millor validar aquella emoció negativa que dir, bueno, això, si el trobes a faltar, senyal de que te l'estimava. Bueno, i clar, ja ho sé, que me l'estimava, però també a vegades costa
saber què dir, no?
Perquè hi ha situacions que és que realment no tenen cap costat
positiu. Un dia podries ajudar-nos amb això, no? Ostres, què se li pot dir a un amic que ho ha deixat amb la parella, se li ha mort d'una persona estimada, li han donat un diagnòstic molt negatiu?
És que no se li pot dir res. L'únic que pots fer és ser-hi. Ser-hi, i a vegades en casos d'emergències, no? Els psicòlegs d'emergències, moltes vegades les intervencions que fan simplement és abraçar. perquè en aquell moment estàs tan aclaparat per les emocions que tens el que se'n diu un segrest de l'amígdala, no? Ets tot emoció i no es pot raonar, ni es pot... És que a més tampoc no hi ha res a raonar, no? Quan tota la teva família es mor en un veler, què li has de dir a aquella pobra mare o a la gent que sobreviu? És que no els hi pots dir res. De vegades l'únic que pots fer és contenir. Contenir i acompanyar físicament, no? I hem parlat diverses vegades que les vivències les hem de processar a tres nivells. A nivell mental, a nivell emocional i a nivell corporal. Quan estàs en una situació tan... amb una activació emocional tan gran, de vegades l'únic que pots fer és acompanyar, ser al costat d'aquella persona i que noti que estàs allà. De vegades t'abracen i no saps qui és qui t'abraça. Però notes aquell escalf d'aquella abraçada i a poc aquella persona va sent més capaç de parlar, de raonar, de... Igual no es pot enfrontar en aquell moment, respectar també el que... Hi ha gent que li agrada estar sola. De fet, la Marian Rojas parla, no sé fins a quin punt això és així, però bueno, ella és psiquiatra i de fet mereix molta credibilitat, parla de que hi ha diferències entre els homes i les dones quan estem malament. Segons ella, els homes quan estan malament necessiten aïllar-se i silenci. I les dones, quan ens passa alguna cosa, segons la Marian Rojas, el que necessitem és parlar-ne, desofegar-nos i parlar-ne. Llavors, un home, imaginem-nos la situació hipotètica d'una parella. L'home veu a la seva dona que està malament i què fa? La deixa sola, no li diu res, perquè és el que a ell li va bé en aquests casos. La dona que interpreta, no li importo perquè és que no em pregunta com estic. I jo necessito, o sigui, no és conscient, no dius, jo necessito parlar i ell no em pregunta, sinó que tu sents que la teva parella no t'està entenent perquè no t'està preguntant.
Està en canvi, desatenent, sí, sí.
La parella ho fa entenent que és el que t'anirà bé a tu perquè és el que amb ell li va bé quan està així. En canvi, al revés, quan una dona veu el seu marit o la seva parella masculina preocupada, va i diu, ostres, puc ajudar, puc fer alguna cosa per tu, està em sap greu veure't així.
I l'altre igual se sent agobiat.
I l'altre se sent agobiat perquè el que li va bé és estar sol i la dona ho fa amb tota la bona intenció perquè és el que amb ella li va bé. Anem a caminar, vols que fem alguna cosa? Vinga, va, explica'm què et passa, és que no m'expliques com et sents, no? Perquè la dona necessita explicar i treure-ho i elaborar-ho, no? I anar tirant del fil i fer aquest capdell i del capdell teixir i anar veient una mica tot el mosaic, no?
Marian Rojas, recordem, psiquiatra, no?
Sí, per això et dic que em mereix credibilitat. Jo no sóc massa fan de distingir d'aquestes distincions, però això em va semblar curiós i que sí que en alguns casos potser es pot aplicar.
I al final
no?
Estem parlant de termes generals. Hi haurà
sí.
Qui sent home tiri més cap a una banda i sent dona sí. Més cap a l'altra. I...
Això és partint de la base de que el cervell masculí i femení funciona diferent. Bueno, també podem parlar en algun moment de la base científica que hi ha en això, però bueno, ja et dic que aquesta dona em mereix credibilitat i em va semblar curiós, no? I que realment aquesta reflexió em va semblar curiosa perquè pot explicar bastantes coses.
De totes formes,
no?
Això que introduïes al principi, això del positivisme tòxic, sí que és una cosa molt dels nostres temps, inclús del nostre sistema econòmic, no?
Sí.
Meritocràtic, de cadascú té el que es mereix, diguem-ne.
Sí, i si no ho tens és perquè no ho has treballat prou, no?
I perquè no t'ho creus prou, no? Els això límits te'ls poses tu mateix.
Exacte, no? Tu pots amb tot, no? Bueno, doncs igual no pots amb tot, igual si no pots amb una cosa, doncs vol dir que amb allò no et funcionarà, però amb altres sí que series vàlid, no? Segur que ho superaràs aviat. Ja com aquest, el fracàs no és una opció, però sí que és una opció. De fet, és la més probable, no? Quan fas alguna cosa, és molt probable que no et surti bé, però el fracàs és un resultat estadísticament normal, perquè és molt freqüent i no vol dir que siguis una patata. Simplement doncs, ho has de seguir intentant, canviar alguna de les coses que potser feies i que no era la més adequada en aquella situació... El positivisme tòxic, si l'hem de definir d'alguna manera, no, veient tot això que estem dient, és com un abús de l'estat d'ànim feliç.
Et culpabilitza tu, no?
Aquest és un dels riscos. De fet, les conseqüències són... Primer, que produeix una distorsió de la realitat, perquè no tot està bé.
No,
pensar
tot
que
està
tot
bé.
Està bé és una distorsió. No tot està bé. De fet, lo normal és que no tot estigui bé. I a vegades, quan ens passen coses dolentes, és que no paren de passar-me coses. No, el que t'està passant és la vida. El que passa que pensem que la vida són flors i violes, i no, la vida són coses bones i coses dolentes. Quan et passen coses dolentes, no és que, és que tot em passa a mi, és que només em passen que desgràcies, no, t'estan passant coses dolentes, després te'n passaran de bones, si mires endarrere segurament te n'han passat de molt bones i també de molt dolentes, però és que la vida és això, no és tot de color rosa. I si tu penses que és així, és normal que pensis que t'està passant alguna cosa rara. Però és que no és així, la vida no és coses bones. La vida són coses bones i coses dolentes, que es van alternant. Produeix vergonya. Avui en dia, reconèixer que et sents malament fa vergonya. I més si estàs amb persones que són d'aquest tarannà d'abús, d'optimisme, penses, jo com els hi vaig explicar que a mi no em va tot bé?
Dius, què? Bon dia, com estàs? I dius,
bueno... si me lo dices así... No, fa vergonya, ja no expliques igual certes coses a certes persones perquè penses, és que no m'entendrà, o què pensarà de mi, no? Si t'acabes creient que realment en aquella persona tot li va bé, perquè és mentida que tot li vagi bé, segur. El que passa que és aquesta no voler veure, no voler sentir, no voler sentir les emocions negatives és molt perjudicial per la salut. Perquè ja vam explicar que les vivències, ho hem dit a més fa un moment, s'han de processar els tres nivells en els que les experimentem, que és mental, emocional i corporal. Si no processem la part emocional d'algú dolent, allò no desapareix. No? És com l'energia, ni es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. No desapareix lo dolent perquè tu miris cap a una altra banda i perquè tu ho neguis. Simplement estàs ocultant, estàs obstaculitzant el processament natural d'algú. És com quan et fas una ferida i penses que no la tens. I no te la cures perquè com que no hi és, potser et pot acabar infectant, igual se't pot acabar omplint el tall de pus i en algun moment allò rebentarà, no? Aquesta imatge és com molt escatològica aquestes hores, no? I més davant disculpa si ho està esmorzant. Però és així, no? I amb les emocions passa el mateix. No podem fer que desapareguin les coses dolentes que no ens agraden. Nada. Es queden, però es queden d'una manera que no és sana. El que hem de fer és processar-les, entendre d'on venen, entendre per què estem enfadats, entendre per què estem tristos. Com pot ser que això hagi dit... Com pot ser que ara m'estigui sentint així si no m'ha fet res aquesta persona? Bueno, doncs anem a veure d'on ve això, perquè no és dolent sentir-se malament. Anem a veure d'on et surt i per què et sents així, no? Però gestiona-ho. Accepta-ho i gestiona-ho. Si no, l'altra opció és aquesta vergonya. I al revés, també, si tu ets una persona que només vols veure lo positiu i està envoltat de jo només vull bon rotllo, no? Sí. Jo, a mi no em vinguis amb els rotllos, que jo només vull gent de bon rotllo. Això genera també una falta d'empatia cap a la resta de persones que pot acabar fins i tot provocant que t'aïllis o que t'aïllin, perquè no se sent bé la gent al teu costat, perquè la gent normal se sent malament de vegades.
Es pot sentir malament, clar.
Se sent segur malament, no? I sentir-se malament no vol dir revolcar-se en aquell dolor i que aquell pensament negatiu acabi sent el teu patró de pensament, però sí donar-se permís per pensar allò i ser conscient de que s'està pensant allò, intentar entendre per què i acceptar-ho, i sobretot normalitzar les emocions negatives. Que si ens sentim malament és que és normal, no som raros per sentir-nos malament de vegades. Si et sents malament sempre, si el teu pensament negatiu és un patró de pensament sempre, estaria bé que tu miressis, més que res perquè pateixes massa. Però sentir emocions negatives és normal, és part de la vida, no? La vida té emocions positives, coses bones, i emocions negatives i coses dolentes que no tenen un costat bo moltes vegades, no? I això està bé dir-ho i normalitzar-ho i treure aquesta pressió d'haver-nos de sentir sempre bé, aquesta dictadura de la felicitat, que a més és irreal, no? O sigui, mai estarem... De fet, la felicitat no és perenne, és primer que és molt subjectiva i després que és, va fluctuant. Hi ha moments en què et sents molt bé, moments en què et sents molt malament, moments en què et sents bé i no saps per què, i moments en què et sents malament i tampoc saps per què.
I la majoria de vegades, lamentablement, la felicitat sempre és com una mena d'emoció retrospectiva, no? Dic, ostres, sí. Tu sí que era feliç.
Te n'adones quan ho processes. Per això també es necessita una mica d'entrenament de el que hem estat dient també en sessions anteriors o seccions, programes anteriors, d'intentar connectar amb el que sentim en cada moment. perquè la felicitat no sempre sigui algo que elaborem a posteriori, sinó que siguem capaços de donar-nos, en el moment en què estem sentint-nos bé, que ens estem sentint bé. I tampoc tenir vergonya de dir, hosti, que bé que estem. No, ens passa una pila de coses i que fort que digui jo que estic bé quan m'ha passat això, 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 això. Pues que enmig de la tempesta també hi ha moments bons, no?
I tant.
I ser capaç de donar-te'n en el moment en què, hosti, mira que bé que estem asseguts aquí. No estem fent res extraordinari, només estem asseguts aquí, a la sorra, a la platja o a la plaça, prenent-nos alguna cosa o sense prendre'ns alguna cosa, però tenim un moment de pau, de tranquil·litat, de... estem bé de temperatura, no ens fa mal res, ostres, que bé que estem. No? Mm. Això també està bé, adonar-nos-en, aquests moments petits són moments bons que després recordarem. No? El fet de no ser capaços o de no tolerar emocions negatives també fa que no siguem capaços d'enfrontar-nos a situacions adverses. Si el que fem sempre és negar, en comptes d'aprendre de les experiències negatives i aprendre a gestionar les emocions i els pensaments negatius, de vegades hi ha coses que més o menys les pots amagar i no passa res, però de vegades pot ser que et passi alguna cosa més gros que necessiti, que inverteixis molt més esforç en fer-hi front i que no siguis capaç, perquè no has après aquesta frustració que també a vegades avui en dia en els nens i nenes els hi falta, no? Aquesta tolerància a la frustració que cada vegada és més baixa, al final acabes generant personetes que els hi passarà algun dia alguna cosa més gros i no sabran com fer-ho, perquè estan tan acostumats a no avorrir-se, a no sentir frustració, a que tot més o menys els hi va anar bé. Doncs els nens també s'han d'avorrir i també han de sentir-se frustrats, perquè és que si tot el que volen els hi surt, en algun moment, quan siguin més grans, hi haurà alguna cosa, segur, perquè és que ja ho sabem tots per experiència,
sí, sí.
Que passen moltes coses, i les més gordes són les que ni ens imaginem que ens passaran, no? Aquestes són les que més ens noquegen. Pues anar nosaltres, els ochenteros, no? La nostra generació, ens hem criat en una altra societat, en el que potser fins i tot era massa pessimista a vegades, no? O massa, hi havia un altre tipus de dictadura, d'aguantar, de sacrifici, de... Però igual avui en dia falta una miqueta d'això, no? D'aprendre que no tot pot ser.
I que hi ha límits, no?
Que hi ha límits, que no tot té el costat bo, que no sempre ens surten les coses, que el fracàs no és que sigui una opció, és que és bastant habitual, no? Que les coses no et surtin bé la primera. Això no vol dir que t'hagis de rendir de seguida, simplement vol dir que ho has d'intentar més vegades o que igual has plantejat alguna cosa malament, no? Però aprendre a gestionar la frustració és bàsic per ser persones psicològicament saludables quan siguem adultes i no ofegar-nos en un got d'aigua. Vale? Bueno, i depressió, trastorns psicològics, efectivament també es poden... Si la pilota es va fent cada vegada més grossa, et passen coses grosses que no valides, però les tens, no? La memòria corporal existeix, però tu has desconnectat el teu cap i la teva emoció, l'has desconnectat de l'experiència corporal, que és real i que hi és. Arriba algun moment en què rebentes, explotes i no saps per què. I quan reconnectes amb coses que t'han passat, dius, ostres, és que et va passar això. No, però això en realitat, bueno, era
memòria,
normal.
Memòria corporal, eh?
El nostre cos té... Nosaltres, o sigui, la nostra memòria, diguéssim, cerebral, la podem bloquejar i podem oblidar, però la nostra memòria corporal no oblida.
Posa't algun exemple per poder entendre millor aquest concepte.
Tu arribes en alguna banda i et sents malament.
Sí.
I no saps per què. Perquè igual hi ha alguna cosa en aquella situació, en aquella persona, que tu has viscut abans, que la teva ment no recorda i la teva emoció doncs, no la sent, però el cos reacciona de la mateixa manera que va reaccionar en una situació semblant i tu no saps per què. Perquè el cos té memòria i torna a sentir-se... De fet, el cervell reptilià, que vam parlar-ne un dia, té ramificacions a tot el cos, sobretot quan són petits. No? Que vam parlar també de la poda neuronal, aquesta que es produeix durant l'adolescència i que al final acabem perdent connexions amb el cos a favor de l'escorça prefrontal. No? Però el nostre cos processa les coses que ens passen i les emmagatzema en aquest cervell reptilià i fa que... És el que a vegades coneixem com a intuïció o com a inconscient, de, ostres, em sento malament i no sé per què. O aquesta situació em genera... O sigui, estic remoguda i no sé per què. Doncs és important reconnectar amb el cos per això, perquè treballar, de fet, amb teràpia hi ha tècniques per treballar i desbloquejar el cos, per integrar el cos en la teràpia.
O sigui, integrar això de la memòria corporal, no?
Sí, d'escoltar el teu cos, a on sents aquesta tristesa, o en quina part del cos ara, si haguessis de triar, en quina part del cos ara sents més activada, no? I fer aquesta reconnexió i aquesta tornar a obrir les autopistes entre el cos, l'emoció i la ment, no? Perquè al final som una sola persona, no som tres. Però acostumem a viure desconnectades i desconnectats del cos.
Doncs avui hem xerrat amb la Vanessa Parellada del positivisme tòxic i de la necessitat, doncs, d'estar a les bones i a les dures amb el nostre propi
sí.
ésser, no?
Validar el que sentim, ser-ne conscients i entendre que totes les emocions són vàlides, que les que ens fan sentir malament no són dolentes, simplement ens fan sentir d'una manera que no ens agrada, però que a vegades no hi ha una altra, no? De vegades, com dèiem, no hi ha un altre remei que travessar el desert i fer-ho el millor possible. I si pots ser en companyia, pues millor. I si prefereixes estar sol o estar sola, pues també, el que necessito.
Comunica-ho assertivament, si acaso.
Sí, deixa una noteta de ja saps que jo sóc així i, bueno, al final també, si algú t'estima, intenta entendre com ets i què necessites i et deixa el teu espai i ja està.
Vanessa Parellada, psicòloga, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per aquest espai.